Mira que passa el temps i això del carbono 14 continua vigent. Ja us recordem aquells documentals que veiem fa molts anys, oi, que deien, no, és que fem servir el carbono 14 per datar. Doncs ara encara es fa servir, és el sistema més fiable per saber d'on procedeix alguna cosa. I en carbono 14 s'han datat els ossos que es van trobar en aquests enterraments romans trobats de manera casual a la platja de les Coves, una llevantada a finals de gener de l'any passat que va posar al descobert les restes d'una tomba romana a la platja de les Coves. A partir d'aquí, doncs, va haver tot un procés, primer d'allò, d'anar a explorar, de buscar, de veure qui hi havia més del que es veia, i després, doncs bé, es van fer tots els protocols que van acabar, doncs, amb això, enviant unes dents a Miami. Ara ens ho explicarà en Joan, perquè té una amiga la història, que permet als científics afinar força, doncs, en què és el que es va trobar i per què, i de quan, i com. Joan García Targa, bon dia.
Bon dia.
A vegades, diguem, la vostra professió té aquests carmelets, no?
No, realment és, a vegades hi ha històries com aquestes que comencen amb una anècdota o amb una casualitat i després acaben sent molt interessants, perquè transcendeixen a vegades lo purament arqueològic i es transformen en una cosa detectivesca. Uh-huh. que té el seu encant. Uh-huh. Que té el seu encant. I aquest és un cas molt significatiu en aquest sentit.
Tot plegat comença a finals del mes de gener amb una llevantada.
Exacte.
Que aixeca una part de la carretera de l'Atlàntida.
Exacte, la que passa, pels que som de la meva època, a la dreta de la porta d'accés a l'Atlàntida, la llevantada es va endur part de la carretera, i aleshores una persona, l'Àngeles, que va habitualment a caminar per aquella zona, va veure el que ella va pensar encertadament que eren unes restes humanes, ens va trucar...
Ara aquí m'aturo. Per saber que allò, per intuir que allò són restes humanes...
Bueno, aquesta persona és infermera. Ah. La qual cosa és un avantatge sobre la resta dels mortals.
Ah, exacte, perquè tu veus uns ossos i dius, bé, uns ossos, pots pensar que aquí algú s'ha fet una barbacoa.
No, s'han de tenir dues qüestions. Primer, saber distingir i després tenir curiositat.
D'acord.
I amb aquesta persona coincideixen les dues coses. Tenir la curiositat, dir, sembla que és això, baixar, veure-ho i després dir, ostres, què puc fer? Ens va trucar...
A més... va arribar a la conclusió de que aquestes restes no eren restes recents, perquè aleshores hagués trucat a la policia.
Bueno, això que dius tu és cert, el que passa és que també s'intuïen, a part de les restes humanes, es veien el que podien ser unes teules romanes.
Val.
Vale? Aquesta persona, l'Àngeles, va estar amb nosaltres en una altra excavació, aquí, molt a prop d'aquí, al Gran Sitges, davant del Gran Sitges, que van sortir teules romanes. I aleshores va identificar també que podien ser d'època romana.
Sí, això és una gran sort. Una persona, sí, interessada en el món de l'arqueologia, que descobreix...
Exacte.
Llavors té la intuïció d'anar directe.
Efectivament. O sigui, em va trucar a nosaltres, jo vaig trucar al Magí Miret, que és el cap de servei el cap de servei al territorial del servei d'arqueologia d'aquestes comarques, i va començar tot el tràmit administratiu de recerca del pressupost per fer-ho, i al cap d'una setmana vam anar a excavar i ho vam excavar tot en un dia. A part de les restes que va veure l'Àngeles i que jo vaig reconfirmar després, van sortir finalment dos cossos amb bastant bon estat de conservació i les restes d'un neonat. Uh-huh. I, bueno, sense cap tipus d'aixubar, ni d'element, ni d'objecte que ens permetés, més enllà de les teules aquestes, precisar que fossin d'època romana.
Uh-huh. Llavors, és possible que sí que existissin aquests elements en l'enterrament i que el mateix marca,
sí, és possible,
els va treure, se'ls endugués?
És possible, però d'època romana, en àmbit rural, hi ha enterraments amb teules, fent una mena de caixa, una mena de taüt amb teules, després hi ha unes que són senzillament gent molt més humil encara, enterrades directament al terra, sense cap tipus d'estructura que la identifiqués, una mortaja i fora. Penseu també, per entendre això, que el mar no arribava fins aquí aleshores. Lògicament no els enterraven al mar. El mar en època romana estava uns 150 metres més lluny que l'actualitat. Per tant, en el moment d'enterrar aquestes restes, allò era terra. és amb el fruit de l'oleatge durant aquests 2.000 anys que el mar ha anat venint més cap a nosaltres, no?
Uh-huh. I la platja de les Coves no era platja quan es van enterrar.
Bueno, pels que... Bueno, hi ha moltes fotos que surgen en xistera, la Cova del Gegant està al costat, i gent que va caminant i podia accedir a la Cova del Gegant des de la platja, cosa que ara és impossible. Ara has d'entrar i veure la marea i veure una sèrie de condicions per no tenir problemes. Per tant, el paisatge també ha canviat, i per tant, en aquell moment que van enterrar amb aquesta gent, allò era terra ferma. Uh-huh. Però és que després, per als canvis, pues, ha passat això.
D'acord. Aleshores, veu excavar una mica més, per tant, no?
Bueno, vam delimitar, és a dir, nosaltres vam anar a un grup que estava format per la Núria Armentano, que és una antropòloga física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Van venir una sèrie de voluntaris d'aquí de Sitges, la mateixa persona, l'Àngeles aquesta que parlava, el Toni Franco, uns altres que han anat a cursos d'arqueologia.
Hi ha gent que es mobilitza quan hi ha algun
història. Sí, perquè una noia que es diu Sofia Aldeco, que ha fet un màster d'antropologia física, li vaig cridar perquè li interessava, jo mateix, i bueno, amb un matí, que a més va donar la casualitat que el dia anterior va ploure, el dia posterior va tornar a ploure, i aquell dia va fer un dia estupendo. I aleshores vam poder excavar tot, i el que semblava que era només un enterrament o les restes d'un enterrament va resultar que al final eren dos pràcticament sencers i les restes petitetes d'aquest neonat, amb la qual cosa va donar molta més feina. Però al ser més gent, de forma metòdica i sistemàtica, ho van poder fer tot amb un, no sé, des de les 9 fins a les 4 i mitja o així, perquè s'han de treure en ordre, s'ha de fer documentar fotogràficament, és a dir, no és treure els ossos de qualsevol manera, sinó que perquè després es pugui fer l'estudi antropològic es van traient, pues, els ossos del braç esquerre, del braç dret, del braç aquest, de les cames, i es va apuntant tot en bosses, de tal manera que es pugui després reconstruir perfectament.
D'acord. Un detall, ara avançarem sobre tot la qüestió de les datacions, etc. Però un detall que com a mínim crida l'atenció. En aquesta època, a l'època romana, no s'enterrava en grups, perquè clar, si es troba un enterrament només de tres, de tres individus, un d'ells un neonat, és molt escàs.
Bueno, el vinyet amb excavacions dels anys 50 del segle passat també va sortir algunes tombes. El que passa és que la metodologia era diferent, no sabem on estan, sí que tenim el sarcòfag que en va sortir molt abans, a finals del segle XIX, sabem que algunes d'aquestes tombes que van sortir a mitjans dels anys 50 i que estan publicades eren també amb teules i amb lloses, tot això hi ha en un conjunt. És possible que a la platja de les Coves, a part d'aquests tres individus que van trobar, hi hagin més.
S'hauria de foradar per saber-ho.
Exacte, s'hauria de fer. Això que implica, una de les primeres implicacions que té aquesta troballa, és que el pàrquing que hi havia en el seu moment davant de l'Atlàntida i que actualment continua sent pàrquing, s'ha de protegir, i si alguna vegada es fa alguna intervenció urbanística o de construcció o tal, s'ha de contemplar aquesta possibilitat de seguiment, perquè igual que han sortit tres, poden sortir més. Hem de pensar també que normalment els enterraments en època romana estaven al costat de les vies de comunicació. Tant arran de costa no hi havia, però igual hi havia algun ramal, algun caminet, alguna cosa, i és possible que hi hagi més. Fins i tot moltes vegades espais abandonats de la mateixa època romana, perquè s'han fet reformes i aquella zona ha quedat abandonada d'ús com a vivenda, es reaprofita com a espai d'enterrament. Vale? Per tant, tampoc és de descartar que hi hagi algun espai, alguna vila romana, alguna casa, alguna caseta, algun espai a prop. Per tant, de ser un lloc no identificat en època romana, sí a la prehistòria, per la Cova del Gegant, ha passat a ser un possible jaciment arqueològic nou a afegir els ja existents al municipi de Sitges.
Perquè ens fem una idea, en aquella època, com era aquest Sitges? On tenim més o menys identificat que hi havia llocs?
Bueno, aquí tenim molt clar que al vinyet hi vivia gent, perquè hi ha una casa romana que vam excavar fa uns anys. A sota la mateixa església de la Mare del Vinyet segur que hi ha restes. El casc antic ho sabem, el mateix Ajuntament, el carrer Nou, el carrer, bueno, tots els carrers del Puig de Sitges hi ha, Jo m'ho imaginaria com un lloc que el que seria el centre hi hauria una mena de magatzems de redistribució de productes que arribarien, bàsicament de vi, d'oli, de cereals, i el vinyet, un espai de residència d'alguna persona important. Vam trobar una làpida funerària en marbre de Carrara d'un senyor que es deia Caius Caecilius Aemilianus, és a dir, i marbre de Carrara no tenia qualsevol, era un marbre portat d'Itàlia i un picapedrer especial perquè era molt car i no podies contractar qualsevol que el primer cop et trenqués el marbre i tinguessis que anar a buscar un altre. Ens hauríem d'imaginar així, és a dir, casetes disperses dedicades a l'explotació del territori, amb una vila com la del Vinyet, amb un centre amb magatzems a el que seria actualment el carrer Tacó, Carreta, carrer Nou...
El Puig de Sitges, per
Puig de Sitges, i després, més cap a fora, el que és la part més propera, algunes casetes més, com la de les Forques, aquí davant del Gran Sitges, on també hi haurien paviments per al premsat de vi, és a dir, una economia agrícola destinada a la producció agrícola, en part per consum propi i en part per comercialitzar.
És a dir, com petits llocs de residència, però tots relacionats entre ells.
Exacte, tots interconnectats. No només entre, òbviament, aquest municipi, sinó amb Vilanova, amb Darró, que també és un centre molt important de producció de vi, etc., en època romana, connectats amb el Penedès, que ja era un centre de producció. El vi al Penedès està documentat des del segle VII abans de Crist. I aquí a Vilanova, al segle IV, i aquí a Sitges també al segle III. És a dir, que tota aquesta zona, ja en època ibèrica produïa vi, i després en època romana augmenta considerablement la producció, perquè el vi era un producte molt popular a tots els nivells.
A nivell de comunicació, sí. La comunicació de la gent que vivia en aquesta plana, perquè això, Sitges era una plana,
sí.
Bàsicament agrícola,
sí.
S'establia més amb l'interior, amb la zona d'Olèrdola, Vilafranca, o amb Vilanova, amb Darró?
Això és difícil. Això és difícil perquè, clar, no hi havia diferenciacions administratives ni municipis diferenciats com ara, i aleshores hi havia molt de comerç marítim. Clar, és més fàcil, per exemple, en època antiga, abans de les costes, anar a Barcelona amb vaixell que anar per la muntanya, pel Garraf, no? Aleshores, bueno, les relacions que puguin haver-hi entre Vilanova, Sitges i interior es poden saber a través de la ceràmica, a través del tipus de ceràmica, les produccions. Per exemple, Darró era un gran centre terrissaire de producció de plats, olles, cassoles, etc. És molt possible que bona part de la producció vingués aquí. Les àmfores que feien servien per contenir el vi que s'envasava també aquí, igual que a Vilanova. És a dir, tot estava com a molt interconnectat perquè al Penedès i part del Garraf es feia el producte, que era el vi, i aquí era la sortida comercial. Per tant, estaven completament interconnectats amb les rieres, que lògicament tenien molt més cabal d'aigua que avui en dia, que estan pràcticament seques. Les hem d'imaginar que també servien amb barques per portar part d'aquest producte per acabar-ho d'envasar aquí, o ja s'envasava i servia amb vaixells petitets per, a través de les rieres, portar-lo fins a vaixells una mica més grans aquí a Sitges o a Vilanova.
D'acord. Doncs tornem als ossos, als enterraments. Un cop ja es fa aquesta excavació, es descobreixen que n'hi ha tres, es van traient. Quin és el protocol a partir? On van a parar aquests ossos? Com s'estudien?
Bueno, aquestos, com que a l'equip hi havia una antropòloga física i a mi mateix, que ens va contractar l'empresa Àtics, que és una empresa d'arqueologia, els ossos, diguem-ne, se'ls queda l'antropòloga física, els porta al seu laboratori, comença a fer l'estudi antropològic, és a dir, des d'identificar, que això ja ho va veure in situ, edat, sexe i alguns aspectes, és a dir, com que són gent que tenen molta experiència en veure ossos, doncs de seguida va veure que tenia algunes patologies, és a dir, algunes malalties òssees. Per tipus dels ossos i per una sèrie de qüestions tècniques d'insercions i tal, també veus més o menys l'edat, però requereixes d'un estudi més acurat de netejar els ossos per veure altres aspectes tècnics, que és el que al final ella presenta en un estudi molt més acurat. Una cosa és la visualització inicial, i una altra cosa és ja tranquil·lament en un laboratori, mirar pel microscopi, etc, etc, i pots tenir una informació molt més acurada. Aquesta és una via d'investigació. L'altra via, clar, com que eren uns enterraments humils, que no tenien cap tipus d'aixovar, És a dir, en època romana la gent molt humil l'enterraven amb teules, com hi ha una d'elles, és a dir, unes teules que fan uns 50 centímetres de... les teules romanes grans, les que feien servir pels sostres de les construccions, però en cap dels dos cossos més ben conservats van trobar res. És a dir, ni una peça de ceràmica, ni una joia, res que ens pugui indicar de quina època eren. Per tant, l'altra via d'investigació era esbrinar amb precisió, primer, que fossin romans, que el de la teula ja ho semblava, però els altres no ho sabien i tot plegat era una mica estrany, i van dir, bueno, anem a veure si podem fer unes datacions de carboni 14. Tal com parlàvem fa un moment, aquí a l'Estat es fan, tenen un cost, tot té un cost, però vam agafar l'opció de mirar què costaven fer-les a l'exterior. Hi ha un laboratori a Miami, a l'estat de Florida, als Estats Units, que té molta experiència, es diu Data Analytics, i que en 15 dies et dona la resposta. Aleshores, el següent pas era, vale, ens faria il·lusió fer-ho, però d'on traiem el fons per fer-ho? Perquè té un cost. Aleshores, ens va ocórrer fer-li una proposta, tenir una reunió a través de la regidoria, d'una de les regidories de la Carme Almirall d'aquí de Sitges, amb la gent d'Àltima, la gent que gestiona el cementiri d'aquí de Sitges. Vam tenir aquesta reunió i estem molt agraïts i agraïm públicament que s'hagin fet càrrec de tota la tramitació.
Sí, de... ja que vau trobar uns morts, vam anar a l'empresa que gestiona els morts.
Bueno, vam anar a l'empresa que gestiona tot aquest àmbit.
L'enterrament, ara fèiem broma, però...
Sí, tot l'àmbit genèric dels serveis funeraris. I bueno, gràcies a aquesta gent vam enviar les mostres que ens van dir que en tenien que enviar i al cap de 15 dies teníem el resultat. Cosa que per altres vies doncs, haguéssim estat igual setmanes o mesos, com et deia abans, que fa anys em van donar una datació al cap de 15 anys. Que ja igual hi ha gent que quan li donen ja no es dedica a l'arqueologia, treballant en una altra cosa.
Potser quan te la donen ja ha caducat la datació. Exacte. Clar, si ha passat tant.
Sí, ho has caducat tu mateix, ja. I aquesta és una mica la història. Aleshores, sense dir-te quina és la datació, el carboni 14 és un procés químic que a partir de... es fa servir per restes orgàniques. És a dir, es pot fer servir per ossos, per teixits, és a dir, no es pot fer servir per ceràmica. Vale? Per ceràmica es fan servir altres procediments. Aleshores, aquest carboni 14 el que data és... el carboni 14 és un dels isòtops, és un dels components de tots els elements, de tots els organismes vius. Aleshores, està molt ben precisat quan un mor comença a desprendre's d'aquest carboni. Aleshores, aquest moment amb el qual comença aquest procés es pot fixar. Aleshores, tu el que et diuen amb aquesta datació, no et donen una data precisa, no et diuen tal enterrament és del 125 abans de Crist, no et diuen això, ojalà. Et diuen, escolta, és del 125 més menys 80, vale? Amb la qual cosa et diuen, donen molta més precisió que el que nosaltres teníem, que no era res, o sigui, sabien, intuïen que era romà.
A l'època romana poden ser 800 anys.
Clar, l'època romana és des del segle, al cas de la península ibèrica, des del segle III abans de Crist fins al segle V després de Crist. D'aquesta manera tenim molta més precisió. I ho tenim per dos dels individus. A nosaltres el que també ens interessava era, clar, de seguida, quan van sortir aquestes restes, van sortir, que van generar molta expectativa, van venir molta gent després i tal, i... era, bueno, doncs està claríssim, eren pare, mare i fill, perquè eren un home adult, una noia més jove i un bebè. Un altre dels nostres interessos era veure si aquestes restes antropològiques eren contemporànies en el temps, és a dir, van ser enterrades a la vegada, vale? per poder especular sobre això. Veure si eren de la mateixa època vol dir que és un cementiri que es va fer servir a la mateixa època. Si resulta que són de diferents èpoques, dius, escolta, pues és un espai funerari que es va fer servir al llarg del temps, per tant és una altra interpretació diferent. És a dir, hi ha moltes hipòtesis que es poden anar generant a partir de les respostes que et donguin des dels estudis antropològics. L'estudi antropològic et detecta, per exemple, si un té un problema a l'esquena, que es detecta amb els ossos, pot ser perquè hagi fet una feina reiterativa durant molt de temps. La gent, per exemple, ara ja no tant, perquè la tecnologia ha facilitat això, però la gent que de molt de temps ha fet, jo què sé, tasques de... la gent que anava a rentar les piques als pobles i han estat en postures cada dia, cada dia, cada dia, enjupides, el que sigui, clar, això queda reflectit als ossos de l'esquena. O la gent que ha fet feines amb les mans o amb les cames o que ha fet una feina física important, tot això queda reflectit a l'os. No és el mateix el que treballa, doncs no sé, programant informàticament, que podrà tenir patologies òssees de l'esquena o dels dits o dels canells, que el que ha estat al camp, que tindrà altres tipus de patologies diferents. Això es detecta amb els ossos. I això t'ho dona un estudi antropològic acurat. A part que pots saber el que menjaven, el que no menjaven, si menjaven més verdura, per les restes que queden a les marcacions de les dents. És a dir, dona molta informació sobre aquells sitxetans, entre cometes, qui va ser, com va ser la seva vida i quina va ser la causa de la seva mort, que també es pot veure. Si va ser un cop, no va ser un cop, va ser una malformació, va ser una degeneració, senzillament va morir d'una forma natural perquè els hi tocava.
Llavors, s'ha arribat a alguna conclusió sobre aquest cas concret, a aquests aspectes que ens apuntaves?
Jo no he vist l'estudi antropològic encara, perquè ens va enxampar en el moment de fer aquesta excavació, tant l'antropòloga física, que està en projectes de la memòria històrica de la Guerra Civil, com a mi ens va enxampar en una època de molta feina, i és ara que arran d'aquesta presentació pública, que ens fa molta il·lusió, que passats un període de molta feina ens hem pogut posar una miqueta amb això. De fet, l'informe tècnic, la memòria administrativa d'això no l'hem presentat, perquè com que d'arqueologia hi ha poc i és bàsicament antropologia, depèn més de l'antropòloga en aquest cas. Però quan fem aquesta xerrada, doncs acabarem de fer l'informe, de fer la memòria per tramitar-la amb el Servei d'Arqueologia.
Per tant, avui no ho desvetllarem tot. Desvetllarà dimarts que ve.
Clar. Jo t'he explicat els mètodes i els processos.
Que està molt bé.
El tema és que, com que és una cosa curiosa, que ha tret a moltíssima gent a nivell de premsa, va sortir a La Vanguardia, va sortir a l'Eco, creiem que tenien que fer una presentació pública de tot això. I aleshores vam mirar les dates que anava millor, a la Regió de Cultura, a nosaltres mateixos... se'ns va allargar i el juliol no tenia sentit a finals de juliol fer la presentació perquè molta gent ja està desconnectada, lògicament. Vam dir, escolta, al tornar de setembre fem això per presentar-ho públicament, ho farem a l'edifici Miramar, i bueno, està tothom convidat a venir a preguntar i nosaltres contestarem el que puguem.
En qualsevol cas, ja a partir d'aquesta datació, que sí, òbviament ja dona unes dates bastant fixes, que no sé si ho has comentat, més o menys, cap a quina... Què he dit, el carboni 14?
No t'ho diré.
No m'ho diràs?
No t'ho diré.
Vaja, bueno.
Et diré que són romanes.
Són romanes.
Vale? I que estan molt ben precisades. Vale? Aleshores... perquè si no, per la gràcia.
Vale. Doncs va, només et demanarem una cosa.
Digues.
De la República o de l'Imperi?
És a l'Imperial.
Vale.
Vale? És a dir, pensa que, per exemple, la Vila Romana del Vinyet, que és el més a prop que hi ha, s'ocupa entre el segle I abans de Crist i el segle III després de Crist.
Pues és de la part final. D'aquí.
Vale? Normalment, les restes que trobem al casc antic de Sitges, al carrer Major, també tenim restes de no antropològiques, però les restes que tenim són també entre el segle II abans de Crist, el segle III. Com que és un hàbitat dispers, com hem dit, doncs, bueno, demà passat pot haver-hi una obra que surtin i et surtin del segle I després de Crist. Vale? Per tant, sempre és una mica...
Es va oscil·lant.
Insisteixo, hi ha canvis en la forma d'enterrar, però com que són tan modestes, aquí els canvis no toquen, perquè si tens un esquelet només, l'esquelet és igual, el cos humà és igual des de fa 30.000 anys. I no hi ha diferències a nivell antropològic. Les hi ha a nivell de forma d'enterrar i a nivell d'aixovar. Com en aquest cas no n'hi ha...
Doncs tant podria ser d'una cosa com de l'altra.
Exacte, per això vam mirar la via del carboni 14 per poder enterar-nos una mica... d'en quina època ens estàvem movent.
Perquè no es fa sempre això del carboni 14.
No, primer pel cost que té. En molts casos no tens el pressupost, clar, si et surten aixovars que puguis datar bé, no et cal. És a dir, si aquests individus haguessin sortit amb un plat de sigil·lata, que és una ceràmica molt típica, a partir de la decoració d'aquella peça, tu podies saber amb molta precisió de quan era aquella peça que va formar part de l'aixovar de l'individu. En aquest cas no tenim res. Per tant, per això es va fer tot l'altre procés.
És a dir, com més ric, menys necessitat d'anar...
Clar, sí, clar, és que és així, clar. Clar, avui en dia passa igual. La gent que malauradament no té recursos, quan mor, la fiquen en una fossa comuna. Clar, la gent que té més recursos li fan un panteón. Clar, el panteón, la decoració segueix unes tendències artístiques, iconogràfiques, representatives, unes modes, i tot això et permet datar l'edifici o el mausoleu. Clar, amb una fosa comuna, malauradament són ossos, només.
És curiós el que ens has comentat de l'antropòloga física. Ara mateix es troba amb uns morts, amb un enterrament dels romans, però clar, ara mateix està treballant amb el tema de la Guerra Civil.
Sí, sí, sí.
Clar, treballen amb un marge de dates enorme.
Clar, pensa, per exemple, que a Centroamèrica tots els assassinats d'indígenes i tal, les excavacions de totes aquestes foses, les fan antropòlegs físics. Per exemple, a Guatemala les fan arqueòlegs, antropòlegs físics.
I que no són pocs els de Guatemala.
No, Guatemala o Argentina.
També.
És a dir, tenen molt de prestigi, per exemple, els antropòlegs físics argentins, que molts d'ells, els forenses, es diuen antropòlegs forenses, i és una especialitat dintre l'antropologia d'aquest tipus de fets històrics recents.
Sí, sí, crims de les dictadures.
Crims de dictadures, estudiat, no des de la vessant purament freda, sinó des de la vessant que, clar, trobes materials, trobes objectes, trobes no sé què, que també ajuden, juntament amb els ossos, a reconstruir una mica la història d'aquella pobra gent que va ser afusellada, que va ser morta de qualsevol manera, i ficada en un forat.
Per tant, més enllà de la presentació que hi haurà dimarts que ve,
sí,
a partir d'aquí hi ha més recorregut a l'hora d'estudiar aquest enterrament?
Bueno, jo crec que més recorregut no, perquè si s'ha mirat la datació per una banda, s'ha mirat l'antropologia per altra, arriba un moment que, com que no tens la tercera via, que serien els objectes, es tanca una mica el cercle. Ara el que mirarem amb la Núria Armentano i amb el Magí Miret és de publicar-ho. Publicar-ho, a part de fer la difusió que estem fent aquí amb vosaltres avui, de fer-ho el dimarts, és publicar-ho en revistes d'investigació i fins i tot en revistes de difusió, com un exemple, igual que hi ha molts altres, de procés d'investigació arqueològica curiosa.
Cada cop que es troba una troballa, i més aquestes que... no, anava a dir, no contradiu res, perquè òbviament ja sabem que els romans estaven aquí plenament assentats en aquella època, però s'afegeix un element més que ens permet encara afinar més sobre l'explicació del nostre passat?
Bueno, sí, pensar que són els primers esquelets d'època romana que tenim al municipi. Aleshores, és una mostra molt petita. Per exemple, per fer estudis de població, que es diu... És a dir, sapigué, per exemple, com vivia la gent als Sitges d'època romana. Si en comptes de 3 haguessin sortit 300, que és una mostra ja significativa, tu podries dir, escolta, doncs l'esperança de vida en època romana era tal, perquè un 80% de gent, per exemple, va superar els 35 o 40 anys. Pots dir, escolta, doncs la majoria de gent tenia problemes d'esquena, perquè treballaven al camp. Coses que ja pots intuir, però que l'evidència física, analítica, científica t'ho dona. Pots saber l'alimentació que tenien, fins i tot costums, fins i tot, jo què sé, moltes, si hi ha aixovars, pots distingir la gent que tenia més recursos de la que tenia menys, dintre de que tots eren pobrets, o igual et trobes dintre del cementiri doncs un tio que tenia un mausoleu. I en canvi els altres eren diguem-ne més humils, però necessites una mostra més gran. Clar, extrapolar que és, el resultat de l'estudi antropològic de dos individus a dir que els sitxatans d'aquella època romans vivien de tal o qual manera és massa agosarat. Però sí que pot començar a apuntar un principi de que, bueno, que aquesta gent que es va enterrar allà, i si ho compares amb altres enterraments d'altres èpoques romanes, pues, segueixen un mateix patró aquesta gent de Sitges, o escolta, tenen uns tics o uns inputs diferents del romà estàndard, per entendre'ns, rural de la Catalunya romana.
Però en qualsevol cas, això que s'ha trobat respon al que ja se sabia? Confirma...
Falta l'estudi antropològic, que jo no l'he vist encara.
D'acord.
És que no l'he vist. No l'he vist perquè, per això que et dic. Aleshores, igual que jo he de presentar una memòria al Servei d'Arqueologia, l'antropòloga física ha de presentar el seu informe, on a part de la qüestió, diguem-ne, descriptiva, antropològica, purament, ha de fer una valoració de caire històric i social d'aquestes restes.
D'acord.
I aleshores això...
Probablement això serà la part més interessant.
Ah, exacte. Exacte, perquè més enllà de descriure mides del crani i tot això, que és interessant, és quines interpretacions poden suggerir-se del que ella ha vist als ossos, sobre formes de vida, malalties, alimentació...
Aquí ha vist CSI, a la tele, eh?
És això.
I és el que van fer amb l'Otzi aquell...
exacte, és el mateix, a Àustria, sí, als Alps, és el mateix. Aleshores, és una mica jugar amb això i després mirar models comparatius i veure si més o menys és igual o veure si tenen algunes particularitats i sobretot fer un seguiment de quan, si es fa alguna cosa aquí a l'Atlàntida, perquè poden sortir més, podrien sortir més. Igual que han sortit aquestos, podrien sortir alguns més.
Això és el que sempre hem comentat amb en Joan, eh? Si féssim un tall del subsol de Sitges i l'aixequéssim, déu-n'hi-do el que ens trobaríem.
Millor que no ho fem.
no ens l'acabaríem, oi?
No. S'ha demostrat que, clar, Sitges és un lloc molt bo per viure, no només actualment, sinó que des de fa molt de temps, i per tant té una història llarga. El casc antic, com a mínim, des de principis del primer mil·lenni abans de Crist. I en altres zones, com a la Cova del Gegant, etc., molt anterior, des dels neandertals. Vale? Per tant, t'explica que és un entorn favorable, el paisatge seria diferent, hi hauria més boscos, hi hauria una climatologia diferent, però, no obstant, és un lloc molt bo per viure.
Cova Sant Llorenç, que també...
Exacte, Cova Sant Llorenç.
Coses, o sigui que,
exacte,
tant a les zones més baixes com a les zones alçades, s'ha trobat cosa tot arreu.
Clar, és un municipi, en aquest sentit, no té un gran jaciment, per exemple, com Badalona, que és una ciutat romana gran, però té molts assentaments de moltes èpoques que expliquen una ocupació continuada del territori.
En aquest sentit, podríem dir que la nostra zona, no per parlar de Sitges, sí, específicament, però diguem la nostra zona de Garraf, Penedès, estem a la primera divisió a l'hora de recerca arqueològica.
Sí, jo crec que sí. Ara hi ha projectes molt interessants, des de la Cova del Gegant, la Cova de Sant Llorenç, que deies tu. Hi ha un projecte d'època ibèrica del Penedès i del Garraf, amb tota una excavació de jaciments arqueològics, dins el qual està inclòs Darró, està inclòs el Puig de Sitges, és a dir, és un lloc que hi ha una tendència dins dels projectes universitaris, etc., de potenciar-ho. I de fa anys ençà s'ha anat augmentant molt el coneixement que tenim d'això. Sí, les excavacions que hem fet recentment a l'Ajuntament, que ens hem de posar també per fer una altra presentació quan acabem amb aquesta història i altres coses que tenim pendents, pues també ens hem de posar al dia de lo de l'Ajuntament, acaba de fer els informes, han sortit peces molt interessants, s'ha de fer un estudi acurat de tot això perquè ens aporta també molta informació sobre el Puig de Sitges, per exemple.
Anava a dir, el tiraries l'Ajuntament també per buscar per sota o què?
Bueno, de fet ho hem intentat amb aquestes últimes excavacions que hem fet amb el recolzament de l'Albert Vergués i d'alcaldia i de tothom, tot i que hem fet molt de soroll, perquè, clar, no és el mateix excavar el camp, que molestes malauradament els animals. Aquí, clar, molestes la gent que està treballant. I hem estat amb un martell pneumàtic, que no és precisament agradable, començant pel que ho fa i acabant pel que, clar, ressona tot l'Ajuntament, i vam fer des de les habitacions que van començar ara farà un any, més o menys a finals de setembre, fins l'accés, amb diversos sondejos per veure si trobàvem part de la torre circular, tal. És a dir, hem estat, doncs mira, unes 9 setmanes treballant dins l'Ajuntament. amb la qual cosa hem fet bastants forats. I des d'aquí el meu agraïment per la paciència als treballadors de l'Ajuntament.
Encara s'aguanta.
Sí, perquè és una estructura molt sòlida.
Castell.
L'edifici, sí, és molt sòlid.
S'han trobat coses més enllà, fins on puguis llegir, fins al que hagis pogut esbrinar.
Bueno, la part que encara es pot visitar, que ara estem parlant amb la regidora també de tornar a fer aquelles visites que vam fer l'any passat, fer una altra tanda, diguem-ne, després de, ja, a principis de setembre, ara estem acabant de lligar, afegint altres sitges que han aparegut dins d'altres dependències municipals, però com que és un edifici que s'ha retocat molt, doncs clar, hi ha sitges antigues que van fer una canalització moderna, copeta, i una altra que no sé què, però bueno, els arqueòlegs intentem, amb tot aquest batibull de retalls, intentar explicar les coses, no? Bueno, hem vist que dins de l'Ajuntament hem excavat unes 16 sitges.
Ja es diu Sitges.
Sí, sí, per això. Ho podíem intuir, no calia excavar-la, potser, no?
però que no hi havia dipòsits a d'altres llocs.
Bueno, però és curiós perquè, clar, hi havia sitges en època romana i ibèrica, després hi ha cups al segle XVIII i XIX, hem trobat molts cups, també, la qual cosa vol dir que l'Ajuntament va fer moltes funcions. La gent es pensa que aquell edifici sempre ha estat Ajuntament, i és Ajuntament des de 1880, més o menys. Anteriorment havia estat castell, va estar un temps abandonat, després va servir com a escola, bueno, ha servit de tot. Ha fet tot tipus de funcions aquell edifici, no? I clar, com a tot òrgan viu, organisme viu, té cicatrius de totes les èpoques que ha anat patint, no? I l'arqueòleg el que intenta és, d'alguna manera, des de lo més antic fins a lo més modern, entendre com ha anat evolucionant això. Aleshores, de materials que hem trobat, hi ha coses molt interessants. Per exemple, van trobar un fragment d'un tambor de columna abocada dins una sitja. És a dir, que prop deu haver algun edifici, si no el mateix edifici de l'Ajuntament, amb columnes en època ibèrica, a finals d'època ibèrica. Perquè és una columna, és ben bé de, no sé, dos pams i mig.
D'època ibèrica.
D'època ibèrica, vale? És a dir, que deuria haver algun edifici significatiu, època ibèrica molt tardana, o època romana, republicana, algun edifici significatiu, perquè és un tambor, no és de marbre, però té l'anclatge. Quan un veu les columnes del Partenon, per exemple, es pensa que és un bloc sencer, no. Són tambors. Són tambors.
Van a peces, com un Lego.
Exacte, i allò es portava amb una mena de grues antigues i pom, es col·locava. Doncs hi ha un anclatge on tu podies ficar amb una peça metàl·lica i moure'l. Pues hem trobat una peça, hem trobat un tambor d'aquestos.
D'acord.
Hem trobat molts materials, alguns sencers, una ulleta, una llàntia. M'he de mirar els materials perquè no els he pogut classificar, però no he tingut temps. Després tenim una col·lecció molt bona de ceràmica del segle XV, fantàstica, amb un altre espai. Hi ha algun escut d'aquestos nobiliaris que l'encarregava una família, com si en plan molt friqui, que volia un escut a la vaixella de casa seva, doncs del segle XV. Molt boniques, que s'han d'acabar d'estudiar. I bueno, s'ha de fer la memòria, l'informe conjunt de tota la intervenció que es va fer amb dos tandes l'any passat. Bueno, es va fer entre l'octubre i finals de novembre, i després del febrer a Setmana Santa d'aquest any. I en total, doncs, hi ha molta informació, es va documentar molt bé i ara falta fer l'estudi conjunt. Es van agafar mostres de terra, també per saber si hi ha llavors, és a dir, tot això també té un procés d'estudi llarg, que et poses a fer-ho quan tens un temps. Dius, ara tinc, no sé, unes setmanes per fer-ho, doncs et poses a fer-ho i et dediques només a allò.
D'acord, perquè ara mateix tens feina.
Molta, des de fa molt de temps, per sort. Hi ha molta feina perquè, bueno, l'arqueologia està lligada a la construcció també.
Ja s'ha activat.
I ara està activada, tant a nivell de restauració com a nivell de nova construcció. I, bueno, i a més jo faig altres coses. Faig coses per la Diputació també, els caps de setmana, de roba, faig visita, bueno, faig el que es diu una economia diversificada. I no em queixo. La veritat és que soc una persona molt afortunada de poder dedicar-me a això.
Perquè professional. M'has comentat que ara estaves per Vilanova, no?
Sí, ara estic a Vilanova. A Vilanova han tingut una idea molt interessant. hi ha una zona darrere de les restes arqueològiques de Darró, que és al final de tot el passeig de Riba-roges, que hi ha un col·lectiu de gent que es diu Garraf Copera, que són gent de mitjana edat cap amunt, molt interessats en posar en valor una zona ecològica d'allà, de preservar des dels marges, és un camí ramader documentat des del segle XIII, i aleshores, per potenciar això, aquesta gent va el darrer cap de setmana de mes, els veus allà amb pics, pales, venen famílies, venen amb els nens, etc. I, bueno, i van fent aquesta feina de manteniment, de generar compostatge per fer tal, planta en planta, s'arreglen els marges, etc. I aquest any, per potenciar això, se'ls va ocórrer, o se'ns va ocórrer tots plegats, perquè a mi em van convidar, a fer un camp de treball internacional. I aleshores, clar, a vegades dius, ostres, et vindrà gent amb això? Pues realment sí. És a dir, hi ha 20 persones que han vingut de Mèxic, de la República Txeca, hi ha un senyor de 53 anys suec, que li has de dir pare, perquè és una màquina de treballar, no? Hi ha gent d'Holanda, hi ha gent d'Hongria, hi ha gent d'Itàlia, i després hi ha gent de per aquí. I aleshores estem fent aquesta tasca, que clar, de cop i volta, afegir sang nova i a més gent jove amb ganes de fer coses allà, doncs clar, se li fa una avançada important. I dintre de les tasques que es fan, s'està excavant també un edifici modern de processat de greixos animals per fer espelmes i per fer productes, i és el que estem també excavant, el que es diu arqueologia industrial, allà al Turó de la Seu. Realment, i a més, hi ha un molt bon ambient. Acabem demà, i demà fem una festa de cloenda, i ha estat una experiència que a més jo he portat a la meva filla gran, que pobra ha patit aixecar-se d'hora i treballar, però bueno, està molt bé.
És l'estiu,
està molt bé, està molt bé.
Doncs interessant, això és la feina que ocupa ara amb en Joan, perquè en Joan se'n va ocupar el gener o el febrer d'aquesta troballa, aquestes tombes romanes trobades a la platja de les Coves, que seran objecte d'una acurada explicació, bàsicament des del punt de vista de l'antropologia, per veure exactament com eren, com vivien, què s'ha trobat, quines malalties tenien i exactament la datació d'aquestes aquestes troballes.
I posar-ho en context.
I posar-ho en context. Molt important, el context dels Sitges de l'època romana. Serà dimarts que ve a l'edifici Miramar,
recorda'm l'hora,
a les 7 de la tarda. Per tant, qui estigui interessat, podrà assistir en aquesta xerrada. Ens ho ha comentat, com sempre, com l'hem presentat a la primera hora, el nostre arqueòleg de capçalera, Joan García Tàrrega. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Joan.
I a tots vostès ho deixem aquí. 5 minuts, notícies amb Catalunya Informació, i després recuperem la conversa que en Pitu Valera tenia amb en Juan Cruz. Fins ara.